Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 17 grados centígrados.
¿Y si estas navidades regalas unas gafas? Ya tenemos todas las novedades de 2019 en Opticalia Serraiba. Bulgari, Prada, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Ray-Ban, Mango, Custo. Marcas exclusivas a un precio para regalar. Si te gustan las gafas, regala Opticalia Serraiba. Opticalia Serraiba. Estamos en la Alameda 18, Santa Rosa 17 y Avenida Hispanidad 18. Opticalia Serraiba. Me gustan las gafas.
Estas navidades, por la compra de tus gafas, te regalamos por un euro.
¡Ho, ho, ho! ¡Esto ya es pasado! ¡No caigas en ofertas engañosas!
Estas navidades, tu mejor regalo al mejor precio en Ángels Visión.
¡Ho, ho, ho! ¡Son como yo! ¡Fabricantes y mayoristas!
Primeras marcas seleccionadas en gafas de sol. Hasta el 40% de descuento y progresivos por tan solo 120 euros. Ángels Visión. Alzamora 24. Alcoy.
En la Clínica Mariola, la doctora Marta Valiente Albero cuida de la mujer en todas sus etapas. Revisiones ginecológicas, prevención cáncer mama y cérvix, asesoramiento anticonceptivo, control embarazo, diagnóstico prenatal, ecografía 3D, 4D. Unimos el prestigio y la confianza de la Clínica Mariola con la experiencia de la ginecóloga alcoyana Marta Valiente Albero. Pide cita llamando al teléfono 96-554-5222, 619-369-082. Estamos en calle Bisbe Orberat 12, Alcoy, parking propio y gratuito, disponibilidad horaria. Marta Valiente te desea unas felices fiestas.
Atención, ven a Electrodomésticos Pastor. Nosotros no tenemos parking, pero vendemos más barato. Todo lo que imaginas con descuentos de hasta el 30%. Xiaomi modelo Mi A2, 4 GB, 64 de memoria, 259 euros. El mejor precio del mercado y un servicio exclusivo garantizado. LED Hitachi 32 pulgadas Smart TV, 189 euros. Electrodomésticos Pastor os desea felices fiestas. Alameda 12, Alcoy.
Avança amb un millor servei. Conecta't allà on estigues. Desitja. Nosaltres financem els teus somnis. Protegeix allò que estimes. Entra. Forma part del nostre projecte social. Més clar. Més senzill. Caixa Ontinyent.
Me ha parecido ver a los Reyes Magos en GP Automoción.
Pues estarán buscando un seminuevo premium al mejor precio.
Acércate antes del 6 de enero a la selección premium de tu concesionario GP Automoción y encuentra tu Mercedes-Benz Clase C 220D Estate totalmente equipado por 30.700 euros. Mercedes, Mini, Volvo, decídete, son unidades limitadas. Te esperamos en GP Automoción, junto a Serpis Automoción.
Hoy por hoy, Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, què tal? Salutacions de nou, benvinguts a l'edició local de Hoy por Hoy. De nou agraïm que ens escolten i que confien en Ràdio Alcoi per estar informats. Apenes resten 6 hores per donar la benvinguda al nou any. La ciutat centralitza en la plaça d'Espanya i amb el campanar de Santa Maria la celebració del cap d'any. Però nosaltres es fixem en una altra campana que ha estat declarada bé d'interès cultural. Fins l'ermita de Barcells se n'anem en uns instants de seguida per saber com sonaran allí les campanades. I amb Quique Ruiz, cap d'informatius de Ràdio Alcoi, en els últims 18 anys anem a conversar en l'última entrevista de l'any, en aquest dia, en el que també volem escoltar a tots els oients de Ràdio Alcoi que vulguin dirigir-se a través dels nostres micròfons a la nostra audiència, al contestador del 96 652 62 77. Rebrem els missatges que escoltarem en la recta final d'Hoy por Hoy Alcoi, també amb nota de veu als 655 99 57 95 o bé participant en directe. També tindrem a Fina amb les cartes del tarot i els seus desitjos per al proper any. I anem a veure en lo climatològic com acaba, com comença l'any. Enrique Moltó, bon dia.
Hola, bon dia a tots. Situació del temps dominada per la estabilitat, torna l'anticicló a centrar-se damunt de nosaltres i això sí, tornarà temperatures nocturnes fredes amb inversions tèrmiques altra vegada, proveres a 0 graus o de, almenys des de luego per davall de 5 graus en totes les zones de les fondalades de vall i a lo millor un poc més suaus relativament almenys en les cims de les muntanyes. En qualsevol cas de dia la cosa es pega a la volta i són les zones més baixes les que agarraran temperatures que estaran per damunt dels 15 graus mentre que cims encara continuaran evidentment amb temperatures més fresques. Massa novetats per tant no es deuen en este canvi d'any i tot, com a molt de cara a la segona part de la setmana el que es veu és una baixada tant de mínimes com de màximes i també més humitat, però no pareix que aquesta humitat tingui que portar precipitacions.
La temperatura en el exterior de nostres estudis en Alcoi es de
16 grados centígrados.
I en aquest 31 de desembre se n'anem fins la ermita de Barxell, l'entorn de Barxell, per a conèixer què passa amb la seva campana. Allí està Ismael Mayor. Ismael, què tal?
Hola, ¿qué tal, Lucía? Buenas tardes. Pues me encuentro ahora mismo en un lugar privilegiado, un lugar donde esta noche van a pasar muchas cosas buenas. Estoy en la ermita de Barxell. En el vano de la campana está vacía, una campana que ya sabéis que es la última declaración de bien de interés cultural que tiene la ciudad de Alcoy. Y ahora mismo estoy a unos metros de esta ermita, donde esta noche se van a dar las campanadas, pero no como le gustaría al propietario, posiblemente, y ojalá el año que viene, pues esa campana esté en su sitio y sí que se puedan dar las campanadas pues al puro estilo como toca, vamos, nada de sonido artificial, sino con la buena campana de bien de interés cultural que tiene esta ermita de Barxell. Estoy con el gerente, Xavi Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues gracias en primer lugar por abrirnos tu casa para estar en este enclave perfecto, pues para parte de los eventos. Pues en un lugar donde tenéis un bien de interés cultural. Pero esa campana no está. ¿Dónde está?
Pues primero deciros, no es mi casa, es la vuestra, la de la cadena SER, como siempre. Pues esta campana ahora mismo está en depósito en el Museo Arqueológico Municipal. Ello responde a que cuando apareció, el equipo de gobierno tuvo a bien que pudiera restaurarse y hacerse cargo de esa restauración. Está ahí porque al ser declarada bien de interés cultural, digamos esa custodia le pertenece en estos momentos a la ciudad de Alcoy, al ayuntamiento de Alcoy. Es el ayuntamiento quien la va a enviar a Alemania porque es el único sitio donde una campana de estas características puede ser reparada. La enviará en Alemania, esperamos que se quede perfecta, volverá a Alcoy. Y una vez esté en Alcoy, seguro que el señor alcalde tiene a bien que regrese a donde siempre debió estar antes de ser robada.
Exactamente, ¿no? Porque fue robada esa campana hace muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, no tenemos la fecha exacta, calculamos hace 20, 25 años. Después, hará como un año, más o menos, Ismael, nos llamaron de la Policía Autonómica en Valencia, de la Brigada de Patrimonio, y nos estuvieron explicando que había aparecido una campana que bien pudiera ser la de Barxell. Entonces se iniciaron, digamos, de alguna forma las pesquisas para comprobar, digamos, si era o no era la de aquí. Estudios, especialistas y demás, y al final cuando se llegó a esa conclusión se vino y se hizo una, digámoslo, una entrega simbólica a la ciudad de Alcoy. De hecho subimos hasta aquí, hasta este punto donde estamos ahora mismo, y bueno, pudimos hacer un reportaje fotográfico y ya se inició, digamos, ese proceso que te comentaba al inicio. Ahora es cuando se ha declarado bien de interés cultural y cuando va a empezar, digamos, de alguna forma ese proceso de retorno, es un proceso más legal.
¿De qué año data esa campana?
Pues la datación que se ha hecho es de 1520, es decir, justo en apenas un año cumple 5 siglos, nada más y nada menos. Es, por decirlo de alguna forma, por lo que respecta al patrimonio sonoro, tiene un valor altísimo, o sea, realmente altísimo.
Claro, tu ilusión, supongo, como gerente y como dueño de esa campana, ¿te gustaría que, crees que ese proceso que me has contado puede estar un año o crees que se puede demorar un poquito más? Porque claro, ir a Alemania y volver andando no irá, pero digo yo que puede tardar más meses a lo mejor de lo previsto.
Pues sería fantástico y seguro que será fantástico, porque yo soy optimista con ello, que el año que viene, justo el día de Nochevieja, tal día como hoy, estemos aquí hablando de que esa campana ya está aquí y que vamos a dar las campanadas en Barxell con ella.
Claro, ¿qué más datos o qué más nos puedes contar de esta campana que no sepamos y que la gente no sabe? Porque claro, al final Alcoy con este me parece que son 22 o 23 bienes de interés cultural que tiene la ciudad. Y claro, teniendo tantas buenas cosas en Alcoy, es porque esto es muy importante. O sea, estamos hablando de una cosa muy importante que supongo que después se podrá visitar y que después se podrán hacer muchas cosas. ¿Qué significa esto para ti como gerente y para la ciudad?
Pues fíjate, es algo realmente fantástico porque, de alguna forma, desde este punto en el que estamos, podemos ver, hablabas de 20 y pico bienes de interés cultural, tenemos dos a la vista. Tenemos el Castillo de Barchey, ¿sí? ¿Vale? Y, bueno, tenemos un bien de relevancia local, que es la ermita, y la campana que nos imaginamos que está ya ahí, que es un bien de interés cultural insertado dentro de ese bien de interés cultural. Pues es algo realmente fantástico, ¿no? Porque de alguna forma se respira historia. La campana, fíjate, cuando estábamos inmersos un poco en este proceso de conocimiento y pesquisas para ver si era la campana de aquí o no, pues uno lee, se informa, habla con especialistas y a mí, recuerdo un especialista que era Francesc Llop, que me decía, dice, la magia de las campanas, es un enamorado, una persona realmente enamorada de las campanas, y lo transmite, dice, la magia de las campanas es que puedes escuchar exactamente lo mismo que escuchaba una persona hace siglos. O sea, de alguna forma, ese sonido es exactamente el mismo como instrumento musical, por decirlo de alguna forma, que se escuchó alguien aquí 5 años atrás. Ese es el valor de la historia y ese es el peso que tiene para nosotros esa campana.
Claro, pues todos los que vengan a este salón de eventos, que es el Castillo de Barchey, pues la verdad es que lo van a poder ver pues cuando se acaben esos trámites. Estamos caminando por aquí, por el salón, y no he podido evitar, Xavi, pues meterme en la cocina. Es que yo, a mí me gustan estas cosas.
Yo sabía que me lo ibas a decir, porque tú eres comilón, además nos está llegando el olorcito, y yo sabía que lo ibas a decir. No, estamos ahora preparando lo que es la cena de Nochevieja, ya hacemos los preparativos, el momento, digamos, un poco de la oración, y nada, para que esta noche los invitados, cuando lleguen, esté todo a punto.
Claro, permíteme, ¿me dejas que le pueda...? ¿Sí?
Como te he dicho antes, estás en tu casa, Ismael.
Muy bien, chef, hola, Jonathan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
Hola, Ismael, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué estáis preparando aquí? Porque veo que hay mucho movimiento y veo que los comensales van a cenar bien.
Sí, la verdad es que, mira, estamos haciendo aquí los últimos ajustes ya de la mise en place y nada, a esperar la gran noche.
¿Qué se va a cenar aquí hoy?
Bueno, el menú está compuesto por cuatro entrantes, ¿vale? Como no, el marisco no puede faltar en nuestras mesas el día tan importante como hoy. Vamos a hacer un langostino envuelto en hilo de cataifi. Después tenemos un poquito de... cambiamos a al foie. Hemos hecho una falsa trufa y, bueno, tenemos también un tartar de atún y un timbal de gambas.
A estas horas, esto que me estás diciendo, madre mía.
Sí, apetece, ¿eh?
Sí. El postre, dime el postre, que eso hay que hacer hueco
el
para el
postre. El postre me lo voy a reservar porque es una sorpresa de chocolate.
Vaya, las uvas incondicionales. Claro, sí. Están ahí todas preparadas las uvas que ya las veo ahí. Eso no puede faltar, claro.
No, claro que no. En un día como hoy es imprescindible.
Sí, veo... Gracias, Jonathan. Muchas gracias.
Nada, a ti, Ismael.
Veo a GTDada aquí, para arriba, para abajo, para arriba un momentito. Hola, Lucía, buenas tardes.
Hola, Ismael.
Bueno, te veo aquí que estás ahora mismo pues preparando lo que va a ser. Tú eres la jefa de eventos. ¿Qué va a haber esta noche?
Bueno, pues esta noche, para los gran invitados, si alguien aún está especialmente dispuesto a pasar la noche vieja aquí, pues vamos a tener una cena, como ha dicho Jonathan, compuesta por 4 platos, un plato principal, y sobre todo para que nuestros invitados estén pues la mar de fiesta, como se trata de una noche así, vamos a tener un espectáculo. Viene la banda Babalu Swing, que va a amenizar pues la cena un poquito, hará parones, pondremos música de fondo, tal, y después, como no pueden faltar las gran campanadas, el cotillón, y sobre todo después una fiesta pues de barra libre, con música, con DJ profesional, que bueno, que amenizará la noche hasta que la gente aguante.
Claro, ¿me queda sitio o podemos venir todavía?
Está prácticamente completo, ¿vale? Pero bueno, si hay algún despistado que no sabe dónde pasar la noche, y sobre todo si es amigo tuyo,
anda,
puede venir a pasar la noche y nada, por menos de 100 euritos podría perfectamente una parejita, 3 personas, 4, acabar de pasar el fin de año aquí y con una fiesta espectacular.
Dime el teléfono y lo paso por WhatsApp.
El teléfono es 605-130-431, ¿vale? Castell de Barchey Events.
Pues muchas gracias. gracias, te dejo trabajar, que veo que estás un poquito ahí liada. Gracias.
Vale, gracias a ti.
Xavi, muchísimas gracias, lo he dicho, y ojalá dentro de un año estemos aquí y con la campana que, de fondo para estas campanadas, de, en este caso, de 2020.
Seguro que sí, nos vemos aquí, apúntatelo en la agenda, Ismael, 31 de diciembre ya de 2019, con la campana de Barchey ya en su sitio.
Gracias, Lucía Badea, pues desde Ismael, el castillo de Barchey, de la ermita, nosotros despedimos la conexión. Voy a hablar con Jonathan, con el chef, porque esto que he visto por aquí me ha gustado demasiado.
Ahora voy a la radio. Muy bien, Isma, muchísimas gracias. There's a tree in the Grand Hotel. One in the park as well. It's the sturdy kind. Y arribem a les 12 del migdia, 35 minuts. It's beginning to look a lot like
Christmas. Soon the Quique Ruiz es va acomiadar de Radio Alcoi fa ara mes i mig. Ha estat el cap d'informatius d'aquesta casa des de que Lorenzo Rubio es va jubilar. Inicia una nova etapa professional. Deixa els micròfons, però no la vida pública. L'última entrevista de l'any és una cita de comiat amb Quique Ruiz, que ha, pues, ha prestat aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies.
Hola, molt bona vesprada.
Recorda quin va ser el seu primer dia a Radio Alcoi?
Sí, sí, va ser el 16 de setembre de l'any 2000. Jo acabava de cloure els estudis de la llicenciatura de Comunicació Audiovisual a la Universitat de València. Estava de col·laborador en el diari El Mundo, en Alacant, amb Pepe Soto, després d'haver estat també fent pràctiques eixe hivern, l'últim de la carrera, en El Mundo de València. I quan estava negociant la incorporació a eixe diari Alacant, va eixir eixa oportunitat de poder treballar a Radio Alcoi. Jo la veritat és que per la professió que havia decidit desenvolupar no m'imaginava mai que poguera acabar en Alcoi, no? En uns mitjans que estaven ja consolidats, amb unes plantilles que ja estaven fetes, però va eixir eixa oportunitat i em va semblar apassionant poder treballar en una emissora que jo havia sentit des de que era menut, i recordo aquell primer dia entrar amb... jo me recordo sobretot de l'olor, i és un olor que després de vacances, cada volta que ha entrat després d'un període d'inactivitat, sempre m'ha evocat aquest primer dia d'entrar amb la maleta, amb uns companys nous, amb unes il·lusions renovades i també amb moltíssima inexperiència, no? De saber què és el que s'havia de fer en un mitjà de comunicació, com funcionava la ràdio, quins eren els temps. La veritat és que sí, recorde aquell dia de presentar-me a Paco Pascual, a Paco el Barbas, amb qui després vaig fer una amistat increïble. Estava a Sonsoles també en administració al principi. En fi, que ha canviat molt la emissora, han canviat molt també les persones, i sí que recorde aquell 16 de setembre de l'any 2000, sí.
I que a través del sentit de l'olor, pues, la memòria involuntària es va activar, i cada volta que el sent, el sentirà, no?
Sí, jo crec que cada vegada que entre així a la ràdio, que ja no serà en el dia a dia, sempre eixa primera sensació m'evocarà directament a aquell dia de setembre de l'any 2000, sí.
Per què va decidir fer-se periodista?
Jo crec que em va apassionar des de que era ben menut. L'altre dia va haver un fet que em va emocionar, perquè ma mare va traure l'altre dia un paper que era una crònica d'un partit de futbol que li havia donat ma abuela a ma mare. I això jo, és possible, crec que era l'any 87. Jo tindria 8 o 9 anys i ja havia escrit una crònica d'un partit de futbol, no? I en recorde fins i tot jugar amb el meu germà a fer carrusel deportivo amb una quiniela davant i anar fent connexions imaginàries, no?, en els diferents camps de futbol, no? Jo crec que poder contar les coses que passen en el nostre entorn més proper és una qüestió que sempre m'ha suggerit i m'ha despertat l'interès, no? I crec que he de donar gràcies per haver tingut l'oportunitat d'haver pogut desenvolupar l'activitat que des de ben xicotet ja tenia marcada, no? Realment no sé d'on naix, però sempre he volgut ser periodista desde Benvenut.
Uh-huh. Y bueno, Fenix Carrusel Deportivo desde la banqueta, ¿no? A peu de camp. A més de manera voluntària, ¿no? Perquè no estava obligat a fer ese carrusel, això la gent no ho sap, ¿no? Però Quique Ruiz sempre que podia anava al camp de futbol ahí a patir fred o calor i no des del confort de la cabina, ¿no?
Sí, sí, va ser també una altra oportunitat. Quan va haver canvi en la secció d'esports i aquesta emissora va decidir i va apostar per retransmetre íntegrament els partits de l'Alcoyano i instaurar ja no les connexions puntuals, sinó un programa com a tal, el Carrusel Deportivo d'Alcoy, vaig parlar en Ismael, tot va eixir amb el playoff d'ascens de l'Alcoyano a segon divisió B, de tercera a segona B. Ismael em va demanar que el recolzara a peu de camp i a partir d'ahir ja, quan va pujar a segon B, ja vaig continuar, no? I la veritat és que ha hagut dies que han passat molt, 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 molt de fred al costat de la banqueta. Després, per això dels canvis i un poc haver-se fet el futbol una miqueta més estricte, ja no em van deixar estar allí, no a mi, sinó als periodistes, ja no ens deixaven estar en la banqueta. De fet, no ens deixaven tampoc fer entrevistes als futbolistes quan acabava el partit, però bueno, la veritat és que gràcies a això ha pogut entrevistar a Fernando Torres, a Iniesta, que on van vindre amb motiu de la Copa del Rei a l'Alcoyano, no? I la veritat és que ha sigut una satisfacció haver pogut formar part d'aquest equip d'esports en una de les èpoques daurades de l'Alcoyano, perquè evoquem molt als anys 40, quan l'Alcoyano estava en primera divisió, però el que han viscut en els últims anys amb l'ascens de l'Alcoyano a segon divisió i haver tingut l'oportunitat d'haver vist en el Collao als millors equips d'Espanya, el Real Madrid, el Barcelona, l'Atleti de Madrid, l'Atleti de Bilbao i el València en només unes temporades, crec que hem sigut testimonis d'una de les èpoques daurades de l'equip, del club, i tant de bo enguany remonte per a poder encara assistir i viure, encara que no des del micròfon, però sí com a animador de l'Alcoyano, poder viure un nou playoff d'ascens a segon divisió.
En aquests 18 anys, com ha vist evolucionar els mitjans de comunicació en general i Ràdio Alcoi en particular? Han passat moltes coses.
Uf, la transformació ha sigut espectacular. Jo recorde que així a la ràdio, en aquells últims mesos de l'any 2000, quan vaig entrar a fer faena, encara només n'hi havia un ordenador que tinguera Word. Allò d'internet era una cosa quasi de ciència-ficció, no? Treballàvem, segur que ho recordes, sí, en el sistema MS-DOS, amb uns ordenadors arcaics, no, lo següent, no? Recorde que en aquests primers mesos d'activitat així en la ràdio també compaginava aquesta tasca amb la corresponsalia del Mundo a la comarca i enviava els textos per fax. A partir d'ahí ja va començar a generalitzar-se internet i era molt més fàcil, no? Però recorde que fins i tot les fotografies tenien que revelar-les aquest mateix dia, després enviar-les escanejades, realment era una odissea, no? Estàvem totalment en precari, no?
Era el corresponsal en mayúscules.
Uf, ha canviat moltíssim, ha canviat tot molt, les pàgines web han revolucionat tots els mitjans de comunicació, han provocat una crisi fins i tot d'identitat, perquè jo crec que pocs mitjans de comunicació saben on està el seu lloc a internet, perquè s'han trasbassat, sobretot els lectors en premsa escrita, s'han trasbassat del paper a internet, però el mercat publicitari no s'ha trasbassat. Allò que les empreses invertien en publicitat, en mitjans escrits, no s'ha traslladat als mitjans digitals, no? a internet. I això ha provocat una crisi en què hem assistit a moments en què era de pagament poder consultar les notícies. Després, eixe mur ha quedat liberalitzat. I jo crec que al final el que ha manat és a una precarització i a una davallada de la qualitat dels continguts per tal de poder continuar endavant. I això, des del meu punt de vista, és una errada perquè al final, si el que volen les empreses de comunicació és que els seus clients, és a dir, els seus lectors o els seus oients, paguen per consultar aquesta informació ha de ser de la màxima qualitat, no? I l'exemple més clar és que una de les poques planes web d'un diari que funciona i que està donant rendiment econòmic és la del New York Times, que el que ha fet ha sigut el cas contrari. En compte de retallar, el que ha fet ha sigut apostar per més mitjans, ampliar la difusió per tot el món per tal de poder oferir continguts de qualitat que al final facin que el lector considere que és necessari pagar per poder accedir a aquests continguts. No? La transformació ha sigut importantíssima i així a la ràdio, ho ha dit al principi, quan vam entrar així, és que realment no hi havia ni internet. I ara jo preferís que se'n vagi la llum a que se'n vagi internet, perquè la desconnexió que experimentes quan no estàs connectat és una sensació de que pugui estar passant algo greu i que tu no pugues adonar-te'n, que això el genera prou malestar. No? Aleshores, així en la ràdio han viscut una transformació molt important en quant a forma de treballar, en quant a mitjans tècnics. Encara, jo recorde, els primers informatius que fem tu i jo els dissabtes, tant de matí com a migdia, en eixes cintes era el primer contacte, perquè quan vam entrar Lorenzo Rubio era omnipresent, no? I menys mal que estava ell, perquè ens ajudava i ens anava ensenyant, però arribava el cap de setmana i ens quedàvem Lucía Gadea i Quique Ruiz a fer la programació del cap de setmana. I mentre anaves llegint la notícia, anaves canviant la cinta i la cinta havia d'estar quadrada i després havies de donar-li a un botó per a que rebobinara en el punt exacte per a que el següent que tornara a contar aquesta notícia tinguera la cinta preparada per a que començara en el mateix lloc, en el mateix puesto. A partir d'ahí, quan vam introduir la revolució digital amb les gravadores en MP3, amb sistemes informàtics, a part de que ens va fer guanyar moltíssim temps, va evitar moltíssims errors, no? D'això de no és este corte el que queríem escuchar, no? Això a poc a poc ha anat acabant-se. Jo crec que al final el producte final que hem estat oferint als nostres oients crec que ha millorat de forma considerable. No tant per nosaltres, sinó per els avanços i per els nous mitjans tècnics que han facilitat també la nostra tasca.
No obstant, hem de destacar-ho, no? Quique Ruiz és responsable d'una de les publicacions tradicionals, no? En paper. Allò que ens agrada palpar i veure en l'era digital, és estrany que triomfen aquestes coses. Estic referint-me a festa i a màgia.
Sí, sí. Al final, la voluntat d'oferir nous formats als nostres oients i als nostres lectors ha sigut màxima, no? des del primer dia, no? I possiblement el fet més transcendental hagi sigut ixe pas que ha donat Ràdio Alcoi per fer aquestes revistes, aquestes guies, aquestes publicacions que, al final, donen moltíssima informació a la gent que és d'Alcoi, que coneix molt bé que són els moros i cristians o que són les tradicions del Nadal alcoià, i també serveixen per a que les persones que venen de fora tinguin un document molt ben fet, amb molta cura, amb moltíssima dada, però també de forma molt esquemàtica, per a que d'una forma fàcil i senzilla puguin comprendre què és allò que ens apassiona, no? als alcoians. No? Pensàvem des de l'emissora que n'hi havia un buit en aquest sentit, sí que n'hi havia publicacions que, òbviament, parlaven d'aquestes coses, però no hi havia una guia específica per a contar-li a la gent quina era la història, quina era la tradició i quins eren els actes dels que podia gaudir tant en quant a els moros i cristians i en quant al Nadal alcoià. Ja, no? I a partir d'ahí s'ha generat eixa ja quasi costum que quan arriba abril i quan arriba desembre Ràdio Alcoi publica eixa guia que porta una faenassa tremenda i que sense l'equip de professionals d'aquesta emissora era segut totalment impossible, no? Com de fet altres mitjans no ho han pogut fer, no?
I que esperem mantindre. Bueno, anem a enllaçar el següent tema, no? La festa, ho ha dit, les tradicions, és una altra de les seues passions, no? Com a periodista Aquesta és una de les aportacions que ha fet, no? Però com, no sé, què més podria aportar o què és lo que aquesta relació com la viscuda?
De la mateixa forma que s'ha transformat tot en aquests 18 anys de trajectòria professional, la festa, òbviament, també no té res que veure la festa que n'hi havia l'any 2000 a la festa que n'hi ha l'any 2018, no? La festa ha anat evolucionant i ha anat adaptant-se en cada moment a allò que la societat que la fa possible li demana, no? I hem vist com el que en l'any 2002-2003, amb aquella polèmica per la possibilitat de que una dona poguera fer esquadra en els navarros, la ciutat no estava preparada i va veure amb normalitat que si li llevara una esquadra a una persona, que se li llevara un dret que havia adquirit una persona, això la ciutat ho va veure com a normal, no? I fins i tot ho va tapar, no? Això ara seria impensable, i de fet hem tingut esquadres de dones en situacions inverses, és a dir, quan els corresponia a homes han entrat dones i ho han fet per davant dels homes, i no només s'ha produït ningun escàndol, sinó que la gent ho ha aplaudit, no? I jo crec que, i ho ha dit moltes vegades, jo crec que no valorem el civisme de la societat alcoiana en aquest sentit, no? Perquè jo estic segur que n'hi ha moltes persones que els hagués agradat que hi hagués hagut conflicte al voltant d'aquest fet transcendental de la incorporació de la dona en la festa, no? De fet, en altres poblacions, en altres festes, ja no de moros i cristians, sinó altres tradicions, ha hagut moltíssima polèmica i continua havent fins i tot dos desfilades diferents, una mixta i una altra en homes, no? Així, sense més polèmiques, amb moltíssima normalitat, ha anat incorporant-se la dona, anirà incorporant-se encara més, i la societat no s'ha escandalitzat, al revés, ho ha aplaudit, no? Jo crec que aquesta societat que molts qualificaven de cavernícola, de dinosauris, al final s'ha acceptat, s'ha aplaudit i s'ha produït amb una normalitat que jo penso que és destacable, perquè en altres municipis no s'ha demostrat aquest civisme.
Molt bé, bueno, la que més i la que menys. Quina és la notícia que més li ha agradat o li ha resultat fàcil de contar i la que, bueno, s'havia de donar i no ha pogut dir?
És complicat, perquè després de 18 anys han hagut notícies molt transcendents. Jo crec que si d'alguna cosa la ràdio pot estar satisfeta és en consolidar-se com a referent informatiu i com a referent de l'agenda informativa, no? A mi moltes persones, fins i tot persones titulades amb cert bagatge, no? El dient, és que en la ràdio esteu llegint la premsa i conteu el que diu la premsa. I jo sempre he buscat el contrari, és a dir, que fora la premsa la que contara allò que en la ràdio s'havia avançat, no? I han contat qüestions molt, molt amables i altres que han sigut dures, no? Cada cert temps sempre tens algun succés que és luctuós i que és trist, no? Per exemple, quan allò va ser prou curiós. Era una vesprada d'hivern i estàvem entrenant, jugant a futbol, i ja des de Alacant en toquen i en diuen que estava la policia per la zona del Baradello, perquè estaven buscant els cadàvers d'unes persones que havien desaparegut. Jo estava jugant a futbol i un company tenia la caseta en el Baradello d'enfront i li van tocar a d'ell. I li van dir, n'hi ha un dispositiu policial tremendo així. En fi, vaig llevar la roba, em vaig vestir i directament se'n vam anar allí. I va ser en el Baradellón es van localitzar els cadàvers de dos ciutadans britànics que havien sigut segrestats a la costa, no recordo si havia sigut a Benidorm, i els havien matat allí, no? en el Baradellón, no? Això és una de les notícies que realment el marca. Després va haver un altre que va ser important respecte a les qüestions urbanístiques, quan un director general va vendre uns terrenys per a poder desenvolupar una urbanització i ser al càrrec. Al final se'n va eixir, però va ser una investigació de prou temps, juntament amb Javier Llopis, d'informació, que van compartir aquest treball, i al final tant en la premsa, que van ser els companys d'informació, i nosaltres a la ràdio els que van contar aquest escàndol, no? I després també, quan jo vaig entrar així a la ràdio en aquest any 2000, la veritat és que els canvis i l'actualitat en la ciutat eren tremendos. S'acabava de produir el canvi de govern, on Josep Sanús va deixar l'alcaldia i va accedir Miguel Peralta, amb uns grans projectes que va començar a posar en marxa, amb un partit socialista en crisi, on realment cada dia n'hi havia una notícia d'enfrontaments. Va començar a produir-se de forma greu la legionela, és a dir, que van ser uns mesos de moltíssima intensitat, no? El tema de la legionela va ser força, força important, no? D'aquest goteig cada dia, amb morts fins i tot, amb uns brots de més de 100 persones. Va ser una època complexa, no? I després també aquestes derivades d'informacions que havien passat anteriorment, però que en processos judicials es van prolongar durant moltíssims anys, no? Com per exemple la Caixa de Crèdit d'Alcoi o el síndrome Ardistil, no? Que el va permetre conèixer de prop a persones que havien patit una tragèdia de primer ordre, no? I al final el poder conèixer a totes aquestes persones, poder compartir les seues experiències i ser també vehicle de transmissió, no? Ara farà un parell de mesos, abans de deixar l'emissora, van fer una entrevista amb el responsable d'un documental que destaca els avantatges de municipalitzar el servei de l'aigua, no? I dins de la campanya de la plataforma o de la iniciativa pública per la gestió de l'aigua, el xic que havia fet el documental em deia: és que no és normal que en una emissora com la SER es parlen d'aquestes qüestions, no? Habitualment es tapen, no? I així crec que hem sigut altaveu de col·lectius socials de tot tipus, sempre hem estat oberts a poder escoltar allò que volien dir, no? Jo sempre remet a una frase que dia Lorenzo Rubio, no? És a dir, la informació no és nostra, nosaltres som els custodis d'una informació que ens depositen, no? I hem de ser el més fidels possibles d'eixe missatge que vol traslladar l'entitat o el col·lectiu o la persona que vol apoyar-se en el principal altaveu de comunicació en la comarca, que és Ràdio Alcoi, per fer arribar el seu missatge als seus veïns, als seus conciutadans, no?
Què li fa donar el pas, passar pàgina, deixar estos 18 anys d'exercici de periodisme per a dedicar-se a la política?
Jo crec que està lligat, perquè ser testimoni directe de 18 anys de la història d'un municipi el fa tindre una visió prou ampla, no? Del que és Alcoi, del que és la seva realitat i del que és la seva pluralitat, no? I en encerts i en grans equivocacions hem pogut veure com evolucionava el nostre poble, però també és de veres que molts dels assumptes, moltes de les qüestions de les quals ja parlàvem a setembre de l'any 2000 continuen parlant-se ara. I al final veus una sensació de paràlisi que consideres que és possible canviar, que és possible modificar, no? I estem parlant de la creació de sòl industrial, durant molt de temps està parlant-se del tren Alcoi-Xàtiva, estem parlant de la recuperació del centre, estem parlant de millorar les infraestructures, estem parlant del bulevard, en fi, jo crec que des de pràcticament meitat dels anys 90 s'han instaurat uns temes, unes qüestions que no acaben de tancar-se, i que jo crec que el no tancar aquestes qüestions, aquests projectes, fa que no puguem pensar en un altre nivell, en l'Alcoi del futur, perquè al final es dona la paradoxa que l'Alcoi del futur és l'execució de projectes que es van gestar a finals del segle passat, no? I crec que hem de començar a tancar aquestes qüestions i començar ja a abordar els reptes, els plantejaments que ens permetisquen ser una millor ciutat durant el segle XXI. Wow. I al final Es va plantejar aquesta oportunitat que jo mai de la vida m'haguera pensat, i a partir d'ahí, no sense haver-ho reflexionat moltíssim, pues vaig decidir donar aquest pas endavant, no?
Bueno, pues li desitgem moltíssima sort en este 2019, que moltes coses van a canviar, sobretot per a la vida de Quique Ruiz. Moltíssimes gràcies i que tinga bon any.
Moltíssimes gràcies. Jo, si em permets, volia donar les gràcies a totes les persones que han confiat i que confien en la ràdio per saber què és el que passa en Alcoi i en la comarca, que depositen aquesta confiança en tot l'equip de professionals que dia a dia treballa moltíssim per a ser una referència en la informació. I volia també donar les gràcies a tots els companys que des d'aquest 16 de setembre de l'any 2000 fins ara, a finals de 2018, han treballat per fer possible un projecte que és el projecte d'aconseguir que la ràdio marque l'agenda, que la ràdio siga imprescindible per a la vida dels nostres veïns. I si he de destacar alguna cosa en aquests últims mesos és que l'estima que m'han demostrat els companys de l'emissora, pues la veritat és que m'ha emocionat molt. A voltes, eixe dia a dia no el permet veure pues eixa estima i eixa consideració que el tenen els companys, i en el moment en què has donat un pas cap al costat, pues ha aflorat d'una forma notable, i sincerament jo ho valore moltíssim.
Sort, Quique.
Moltes gràcies.